tarde ya.
Buena tarde ya. Bueno, ¿de qué hablaremos, Wii?
Si me permiteu, jo voldria començar fent un record a un tertulià que va ser d'aquesta casa molts anys. Jo vaig ser companya del tertulià Àngel Vallès, que la setmana passada ens va deixar. Vaig compartir amb ell moltes converses, moltes tertúlies, moltes vegades estàvem molt d'acord, altres vegades pues, l'acord no era tant. Ell era un gran viatger que va voltar per tot el món, de nord a sud i d'orient a occident, i ara pues, han pres un altre viatge que l'ha portat al més enllà. Àngel, amunt, res més.
Bueno, pues el nostre sentiment també de recolzament a la família i bueno, pues un pas més en la vida, perquè diuen que des del moment que naixes ja saps que caminem, passaràs l'altre moment.
Caminem.
Sí, caminem, sí, vas a caminar
en fins aquest viatge.
Correcte. Vinga, que descansi en pau.
No, a vegades pensar en la mort, una mica que comentem això, no? Pensar en la mort també ens ha de fer valorar més la vida i que l'hem d'aprofitar, no?
Evidentment, és que la vida s'ha d'aprofitar.
Clar, intensament, a poder ser, no voler-la passar.
L'hem de disfrutar tant com puguem.
En coneixement, que diem avui.
Per supost.
En coneixement.
Per supost. És que si no, vamos.
Jo el dia 16 d'este mes, o sigui el dilluns, jo vaig complir 57 anys. I mon pare, en pau descansé, va faltar pues, en 56. I son pare, que era m'abuelo, en 58. Això és una escola de la vida o de la mort, com se pugui interpretar, però que te dona a entendre de que, efectivament, que la vida n'hi ha que disfrutar-la, en coneixement, per supost, però que el temps passe. I no mos donem compte, el temps passe. I jo ara, este divendres, si Déu vol, pues, aniré amb els fills i nòvies i tal, pues, a celebrar el meu cumpleaños. I penso que en la vida el que tenim que fer és anar a buscar els ratos bons, perquè els roïns te venen sense avisar. Aquí tinc a Toni, que se n'està rient, per no dir fotent, que és una paraula fea. No,
perquè estava escoltant i de repente, quan has dit, anem al fill, les nòvies, i després vaig dir, vale, les nòvies.
Bueno, nòvies, companyeres sentimentals. Avui en dia, Toni,
amigues, muy amigues.
Amigues, con derecho a roce, jo què sé. Sí, però bueno, lo bonico és poder-ho disfrutar i poder-ho pagar. Ja va. A partir d'ahí, de què parlem? Va.
Pues ja que parlem de morts...
De
Palestina, no? Que estan aventant de morts, i per desgràcia va haver un atac a un hospital que si diuen que si va ser Israel, que si va ser un coet fallit de Hamas. Bueno, Biden ese matí ha dit que era de l'altre lado, los de Israel, pues acusant que havia sigut fuego amigo, com aquí que diu, no sé si és fuego amigo o enemigo, però qualsevol conflicte armat, els que més paguen són la població civil, i realment la població civil de Gaza està patint d'una manera exacerbada tot aquest conflicte entre Hamas, no parlem del poble palestí, entre Hamas, que és una facció armada, en un partit polític inclòs, i el que és l'estat d'Israel com a tal, no? I malauradament n'hi ha perill d'escalada, i procurem que això no vagi més, perquè el conflicte regional pot ser molt important i desestabilitzar molt el panorama mundial. Si ara ja estava prou fotut per lo que és la guerra d'Ucrània, ara si anem a escalar, Iran pues, apoyant les milícies de Hamas, que són xiites, les de Hezbollah, que estan a Líbano, que també són xiites, més tot ara el rebembori que ha hagut per la matança aquesta que dia d'ahir, pues, esperem que no se'n vaiga de mare, que es quede un conflicte local i bueno, que acabi l'abans possible, però té molt mal pronòstic. No sé els meus companys de taula què pensen al respecte.
El pronòstic, a veure, el conflicte entre ells, evidentment, és històric i no de fàcil solució. L'únic que podem esperar és que no s'escampi, que no es convertisqui en una cosa més grossa, que evidentment, tot i que no se faci gran, mos tocarà perquè el petroli pujarà, perquè l'altre no sé què, perquè mos afectarà, però que no pugui convertir-se en un conflicte més mundial.
Ja, jo m'agrada molt anar pel carrer, saludar, i sí que la gent me diu, no, jo el problema no el tinc ni en Ucrània ni el tinc en Israel, jo el problema el tinc a plegar a final de mes. Vull dir, que al final cadascú mirem el nostre melic. Lo que esteu comentant sí que és una escalada i serà una gran escalada, perquè els americans, per exemple, que avui ha anat allà el president, és també, no sé si van piles d'Urafel o de Philips o de... no vull fer publicitat de cap tipus de pila, però és un home que jo, per mi, està decrèpit, és que, no, és que físicament inclús, és que el veus que està, i llavors, clar, és també quina confiança, i diu que sí, que va a donar tot el suport. El suport vol dir diners i vol dir material militar. Però és que els lobbies, i tu, Albert, que d'això n'entens una miqueta en el tema americà, els lobbies americans són tots judeus. O sigui, que l'economia de, del món està basada...
està en mans dels jueus.
Bueno, és un lobby més. El lobby jueu és un lobby més.
O no mos agrada, però és...
la banca americana és jueva.
Però, no, i el,
tota la banca.
I el control i comerç de totes les joies, de tots els diamants del món, també està en mans dels jueus. I els jueus, doncs, pues, és un poble menut. Hitler, pues, ja es va encarregar de matar-ne a 6 milions, però ne queden, i ne queden, penso, que gent molt bona i molt vàlida i molt intel·ligent. Prova d'això és que els pocs que són, entre ells, manen des d'un punt de vista econòmic el món. Però jo crec que si ja teníem la cosa fotuda, parlant malament i ràpid, en el tema d'Ucrània, ara se mos encés el foc als peus. O sigui, així ja ho teníem al cap. I me preocupes, Toni, perquè estàs ahí molt callat, no dius res, i això tindries que dir algo que tu n'entens també d'això.
Sí, a mi sempre m'ha interessat la història dels judeus i tot això. I, el, i a la conclusió que arribo estos dies és que és molt complicat, molt complicat, perquè no és, no és Palestina contra Israel, no, no, que va, dins de Palestina n'hi ha faccions, n'hi ha grups, n'hi ha pares, dins d'Israel, no penso que tots som, pensen igual, n'hi ha que pensen que sí, n'hi ha sionistes, n'hi ha judeus antisionistes, n'hi ha judeus musulmans, n'hi ha judeus cristians, n'hi ha judeus ortodoxos, n'hi ha judeus que liberal, de part de musulmans n'hi ha xiis, sunnis, des dels sunnis n'hi ha Hezbollah, n'hi ha Hamas, però que no és Hamas, hi ha l'OLP, però que no és l'OLP, però que no mana. És molt complicat, és molt complicat tot. I i el que deia Marit antes, jo la solució no és que no la veig per cap puesto. No la veig.
És que, a veure, el problema dels jueus ja arranca de
l'època... Nostre Senyor, de l'època Nostre Senyor.
Just, que el van tirar fora, no?
Correcte.
I que es van convertir en gent que es van anar instal·lant per Europa, en comunitats, xicotetes comunitats, a Alemanya, tal, i a tots els països d'Europa hi ha jueus. Han hagut jueus i hi ha jueus, els barris jueus, a Barcelona hi ha el barri jueu, a Girona hi ha un barri
Toledo,
jueu.
Toledo, en Girona molt important.
Molt important, el d'Ixac, el Sec.
Correcte.
Sí. Això és el problema, o sigui, la història més llunyana, no, dels jueus. Però és que en la Segona Guerra Mundial la solució a la que es va arribar, jo crec que encara es va complicar més, perquè els van assignar un territori que estaven ocupant els palestins. Aquest territori, cada vegada, com els jueus tenen, ho han dit, que tenen molt de diner, pues cada vegada anaven...
Van comprant
i van a instal·lar-se en territori que havien de ser, que s'havia assignat pels palestins. I aquí barreja tot el que ha dit Toni, totes les faccions, tant a una part com a l'altra. I aquí hi ha un mare magnum...
Home, és que això és molt anterior. Això ve de la declaració Balfour del segle XIX, que era assignar un territori al poble jueu, no? I aquesta declaració Balfour... I que era l'imperi, en aquell moment era Anglaterra, i va assignar la zona de Palestina com la zona prometida, no, per als jueus, que de fet hi havia diverses zones que podia pensar, fins i tot Madagascar va sortir, Argentina... Això ho recordo de memòria d'una cosa que vaig llegir fa com a 10 o 20 anys, perquè la veritat que el tema palestí sempre m'ha interessat, i ara parlo de memòria, igual dic alguna inexactitud, bueno, no em surt la paraula, dona igual, però això ve de molt lluny. Va ser el protectorat anglès, se van anar establint el que és els jueus, i se van començar a formar els kibbutz, que eren pues, cooperatives totalment socialistes, que diríem políticament, no? Ben Gurion, quan se va establir la proclamació de l'Estat d'Israel l'any 1948, que va provocar la primera guerra arabo-israelí, no? I tot allò, i no oblidem que quan estaven els anglesos en el protectorat aquell, Anglaterra tenia més soldats a la zona de Palestina que la Índia. I la Índia és molt més gran que la zona de Palestina per la conflictivitat. De fet, hi havia una guerrilla, si no recordo malament, que es deia l'Irgun, que era pues, una organització terrorista dels jueus, que van fotre un pepinazo a l'Hotel Rei David de, no me recordo si era Jerusalem o de quina altra ciutat, que va matar a centenars d'anglesos. Vull dir que hi ha hagut molt de conflicte i també els àrabs no van tenir més remei que tragar, entre cometes, la vinguda de colons jueus, perquè Anglaterra, en la declaració Balfour, va afavorir aquesta migració i més després de la Segona Guerra Mundial, de l'èxode, després de, clar, dels camps d'extermini i clar, tot el que va passar
cremar,
a Europa.
Es va crear un clima favorable de cara als jueus. Claro, amb tot l'extermini.
De solidaritat.
I se'ls va assignar el que diem antes, no, de que un territori perquè tinguin un lloc. Però jo la pregunta que sempre m'he fet, i no tinc la resposta, per què els jueus els han anat expulsant de molts països?
Per enveja.
No, perquè era la competència. A veure, si no recordo malament, la diferència entre el judaïsme i el catolicisme, si no recordo malament, és que pels catòlics, o els cristians, millor dit, Jesucrist és el fill de Déu i pels jueus no ho és, que encara ha de venir.
No, estan esperant el Messies.
I això va ser el que va ser la separació entre un i l'altre. I llavors la competència entre dues religions va ser que el catolicisme va ser majoritari i el judaïsme minoritari, i per això va ser tan repudiat pels cristians, no? No puc parlar catòlics perquè en aquella època tots eren catòlics, com aquí que diu, després van haver sectes i tal, no? Però la diferència és aquesta. I llavors també, per què van triomfar els jueus? Si no recordo malament, perquè els catòlics o els cristians no podien fer préstams i en canvi els jueus sí que podien fer préstams. I gràcies a això van enriquir-se al fer de banquers.
Jo no sé, tu has dit per enveja, jo no...
Sí, sí, te ho explico i
ho entenc. Jo no sé, jo sempre dic, algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo tendrán los judíos cuando los...
Acaba de dir, Alberto, una cosa molt important, el comerç, i derivada del comerç van aixent els bancs, que els bancs eren persones que tenien darrere uns diners que els prestaven a compte de gent que no tenia aquests diners per poder comprar coses. Els judeus van ser els number one i ne són al dia d'avui, i en això pues, se van enriquir. I cada país, cada govern, cada moment en la història, i podem pensar en la desamortització de Mendizábal, que se va quedar en béns de l'església i se va quedar en béns dels judeus. Hitler democràticament va sortir elegit president l'any 33, 1933, i el primer que va fer va ser, a veure, jo necessito diners, qui té diners? Els empresaris d'aquella època, que quasi tots, un 80%, eren judeus. Què va fer? Pues, primer pagueu i després marxeu. I quan marxeu, el vostre m'ho quedo jo. Vull dir, que sempre, i al dia d'avui, jo ja no m'aniria a l'any 45, jo m'agradaria centrar-nos al dia d'avui, que sí, crec que la gent és el que li interessa, que...
Però a vegades no s'entén una cosa si no saps tan
sí,
bé.
Sí, però bueno, ja han fet una anticipació de lo que va passar, no? Però al dia d'avui, jo el que veig és un govern que tenim ahir al dia d'avui, que és provisional, lògicament, en funcions, que se diu, però tenim a Podemos, que diu que, vamos, que és pro-Palestina, anem a dir-ho clar, en les seues manifestacions, sí. Està dient que és pro-Palestina i que l'estat judeu està amargant, matant i tal, tal, tal. Entonces, claro, hi ha hagut una queixa formal per part de l'ambaixada israelí, el ministre d'Assumptes Exteriors espanyols, en funcions, que és del PSOE, ha sabut torejar bé el Torito Bravo, però bueno, demà a lo millor torne a... Vull dir que estem en una situació que Espanya al dia d'avui i este trencaclosques s'està trencant en dos parts. A veure, o estem a favor d'uns o estem a favor dels altres en les nostres diferències, però el que no podem fer és estar la meitat d'un govern en funcions a favor d'uns i l'altra meitat de govern en funció dels altres. Penso que no és la manera de donar una garantia de que Espanya pense d'una manera, no sé, molt, molt... com penso jo? Jo penso o blanc o negre.
Mira, jo hi mirava...
Jo hi mirava
un documental bueno, que parlaven de tot el que està passant ara a YouTube. Jo estic subscrit a YouTube i miro canals pues, diversos, fotografia, història, antiga Roma, que això Toni i jo ho compartim molt, i miro un de política internacional que és més tendència de dretes que d'esquerres, però m'agrada molt com m'enfoquen el tema de la geopolítica, no? I comentaven, bueno, aquí beneficia això que ha fet Hamas, perquè Hamas ja sap que tindrà una revenja per Israel i fotre pepinos perquè no és la primera vegada. Això ja ho saben, el que farà Israel. Justet ara n'hi havia, s'haurien que firem uns acords a Aràbia Saudí, Estats Units, saben que Israel està sent reconegut per països com Marroc, Emiratos, tal, i es volia una mica bombardejar aquests pactes i que Aràbia Saudí no entrés tampoc dins d'aquests pactes, perquè de fet la irrellevància que estava tenint actualment ja a Palestina en quant a suports, perquè, repeteixo, molts de països àrabs estaven començant a reconèixer l'estat d'Israel, que això fa temps era un anatema i ara s'estava pues, normalitzant, i llavors, de la mà d'Iran, de la mà de països que tenen aquests interessos geopolítics en contra de normalitzar la situació en el món de, en el país d'Israel, pareix que ha vingut per ahir una mica, no? I també a qui beneficia? Això, per exemple, a Rússia li beneficia també aquesta inestabilitat en aquella zona. De fet, si mires canals de Telegram, tots estan a favor de Hamas, els canals de Telegram russos, que jo sigui això per la guerra d'Ucrània, i quan surten notícies de Hamas, quan surt que Hamas ha fet alguna cosa, els canals de Telegram russos, això no representa la societat russa, ni molt menys, però jo faig referència a aquests canals russos de Telegram, que totalment favorables a Hamas, a Hezbollah i tot això, no? Vull dir que si mirem en conjunt, no hem de mirar només la reivindicació històrica dels palestins versus a Israel, que és molt més gran, va molt més enllà, i hem de mirar el moment polític en què s'ha fet aquest atac sabent les conseqüències que tindria, perquè no és la primera vegada que Israel ha sigut atacat i ha hagut unes respostes salvatges per part d'Israel sense miraments. Vull dir que hem de mirar en conjunt i globalment.
Sí, però el moment històric, ho has dit molt bé, és molt important,
molt important,
perquè això és un foc de foc que quan interessa a les macropolítiques militars mundials li calen foc, és que és aixina. I ara resulta que Israel estava en negociacions en Aràbia Saudí i en algun país més àrab de reconeixement del seu estat, de reconeixement de la seva funcionabilitat política en el món, i ha sigut Hamas qui ha dit no, això se'n va de mare.
Però Hamas li ha dit algú, que ho fes.
Sí.
Hamas no ha actuat tot sol.
No, això està clar, però és que darrere de Hamas, que això és un conglomerat, que ben bé ho dia Toni, que és un conglomerat de molts de països, però és que hi ha molts d'interessos, igual que el que tu dius, Toni, de que hi ha moltes famílies dins d'eixa conglomerat, no? Entonces, jo el que sí que dic és que els de Hamas, si els maten, resulta que se'n van al cel, al seu cel, en 40 verges que els esperen.
Set per persona.
És que van a passar seu bé. És que, a veure, ho dic...
Set i una cuixa, diguem.
Bueno, jo ho dic així, en plan, mig de a veure, respetant totes les posicions, no? Però, a veure, en esto los maten i se'n van a xalar. No sé com dir-ho. Però, en definitiva, jo crec que ara de lo que intenten forçar tots els països és el reconeixement de dos estats, el d'Israel i el de Palestina, a tots els efectes legals, dins de ONU, dins de tal, unes demarcacions, un tal. Penseu que, mira, els listos sempre s'han menjat els pobres, i els pobres en els anys resulta que han sigut més rics.
Els listos o els rics s'han menjat els pobres?
Anem a dir-ho així.
Jo diria els rics s'han menjat els pobres.
Vale. Els rics
i els listos,
sí, però,
suposo,
per exemple,
que a les dues bandes
n'hi ha. Aràbia Saudí, Kuwait, tal, doncs entre els americans i els inglesos, els tenien allí subjugats i menjant ells el petroli. Hasta que van agarrar i van dir no, hasta aquí hemos llegado, això és nostre i aquí mos quedem. Vull dir, que els tontets resulta que no han sigut tan tontets, que s'han donat compte que això és d'ells i ahí se queden. I què passa? Que al final són forces fàctiques i són forces que decanten una economia mundial, perquè el preu del petroli fa dues setmanes estava a 80 dòlars i ara ja m'apareix que està en 100 o 100 i poquet. Vull dir que això mos meneja absolutament a tots, i jo que tinc la moto i el cotxe quan fico gasolina, però el que té una empresa, una ranjolera per exemple d'aquí de Castelló, pues la veritat és que li costa molts més diners, vale? Les decisions aquestes. I entonces jo crec que en definitiva el que volen és buscar el reconeixement d'estos dos països, d'Israel i de Palestina.
Home, de fet, fa molt de temps que se demana el reconeixement dels dos estats, passa que Hamas, per exemple, que no representa el poble palestí, ni mucho menos Hamas, si contem que l'atac l'han fet en 5.000 persones, a Gaza viuen 2 milions, per tant, és injust dir que tots els de Gaza estan a favor de Hamas. Passa que, bueno, ara d'efecto rebote no t'hi dic jo que no, però bueno, a part de que fessin l'atac, la gent civil vivia com podia, sobrevivia com podia, una població molt jove que la tassa d'atur a Palestina, a la franja de Gaza, és enorme, sí, molta pobresa, i la gent ja té prou per a viure, per preocupar-se d'altres coses.
Més del 50%
tenen. Sí, sí, de gent jove. I no oblidem, que, bueno, que Palestina són dos franges, la de Gaza i la de Cisjordània, que allí està l'autoritat palestina, Cisjordània, i el que és Gaza, pues, està Hamas, no? Que van tenir una guerra civil entre ells mateixos, Hamas i la... el que és l'Autoritat Nacional Palestina, que també, si recordem l'anterior, no? Ja serà Arafat, que era de l'OLP, que abans era terrorista, però després ja va ser reconegut, els acords d'Oslo, si ho recordeu, acords de Madrid, Oslo o Estocolmo, no me'n recordo, que es van fer molts intents de pau. Però també mirem ara, qui governa Israel? Governa Netanyahu, de dreta, governa juntament amb partits ultraortodoxos, supremacistes jueus, que també no oblidem que molts de colonos als assentaments de Cisjordània foten fora a la població nativa i els cremen les collites, els tallen l'aigua i els fan la vida impossible perquè marxen i fan nous assentaments. I això no oblidem, hi ha una tensió permanent. Vull dir, passa que això no surt tant als diaris, vull dir, sí que ha sortit, evidentment, i per la repercussió que té, el que ha fet Hamas, este atac sangrient i despiadat i totalment, vamos, fora de lloc, però bueno, ho ha fet sabent des de el que faria i les conseqüències que tindria. Estic convençut que sabien que faria i no s'han sorprès en absolut de la reacció d'Israel. És que és lògic, perquè tu quan fas això saps el que passarà.
Però no penseu que... A veure, jo sempre he pensat...
Esteu parlant de moltes coses,
sí,
i no parleu d'una cosa que crec que és fonamental, que és l'assumpte religiós. L'assumpte religiós...
Vols dir que no és una excusa?
No.
Jo penso que és una excusa, eh?
Esteu parlant de... Jo crec que és molt important. Els primers motius de l'enfrontament que n'hi ha actualment en aquella zona. Antes parlàveu del judeu ric. Judeus rics no són tots els judeus rics. Tots els judeus rics no són. N'hi ha els que dominen la banca, que són 10, i els que dominen 4 coses més, però n'hi ha milions i milions de judeus que no són en absolut rics, són més bé pobres, i en tota la història del poble judeu ha sigut pobres. Els sefardis encara, quan van sortir d'aquí, van espavilar tot el nord d'Àfrica, però els ascanassis sempre ha sigut els paries d'Europa central i de Rússia, recorrer els pogromos. Un pogromo, perquè no ho sàpigués, la eliminació del poble judeu, ni més ni menys. Se feien pogromos a Rússia, en Europa central, en tots els puestos. Vull dir, no és qüestió, ja, jo crec que la qüestió religiosa influeix molt. Després de la Segona Guerra Mundial, quan se va crear l'Israel modern del 48, se van plantejar, o sigui, ahir van començar a cridar judeus de tot el món i de totes races, sí. Perquè dins dels judeus també n'hi ha races, estan els sefardis, que ells diuen que són els autèntics judeus.
Eros,
estan els esquenacis, que segons els sefardis no són judeus, que se van transformar en judeus.
I són els que venien d'Espanya.
Sí, los sefardis venien d'Espanya, bàsicament.
Bueno,
del Mediterrani. Los esquenacis se van fer judeus a l'any 800 de nostra
era,
que per això tots són, parlen una mescla entre judeu i alemany, i són pelirrojos, n'hi ha judeus negres, que són els falatxes d'Etiopia, n'hi ha... Entonces van fer un llamament per a poblar Israel. Entonces, d'ahí, el tema polític,
El tema polític, el bo que té Israel és que qualsevol persona que tingui unes idees polítiques pot viure la seva manera. N'hi ha un govern centralitzat, però el que vulgui sistema socialista té els sistemes del kibbutz i els falansterios, que ja parlem de Fourier i tot. El que vulgui el sistema ultraortodoxo pot viure segons les centrals per l'autor. El que vol viure segons el sistema sionista pot viure el sistema sionista. Què els uneix tot això? Què uneix? La religió. Un serà més ultres, un altre menys, però el que els uneix és la religió.
O no, la comunitat, perquè n'hi ha ateus, vull dir, n'hi ha gent israelís.
També n'hi ha ateus.
Claro, però quan n'hi ha jueu, claro, com tu dius.
I una altra cosa molt curiosa. Sempre, tota la història del poble judeu, ha vingut més gent sempre fora que dins d'Israel. Vivint fora que dins d'Israel.
I actualment,
molta gent que va... Tenen en compte que los judeus de Hispanoamèrica, Argentina, Xile, Uruguai, que en un montón, molts se van a viure a Israel. Estan uns anys i després tornen a Sud-amèrica.
Ingressen part dels seus
beneficis
en favor del poble d'Israel.
Quin sentiment sí. d'això? El sentiment d'una terra? No. El sentiment d'una raça? No. És el sentiment religiós. Siguen més o menys religiosos, però jo crec que el sentiment religiós té molt a veure el tema judeu. I crec que en el tema dels musulmans també. Però... la qüestió no se pot oblidar la qüestió religiosa en aquest problema, sinó falta una pota molt principal, si no la principal.
Sí. En totes les civilitzacions la religió juga un paper important. En totes, vull dir, tu has dit també en els musulmans i en els cristians a Europa, mira si l'ha jugat important, vull dir que això no s'ha de descartar perquè és una realitat. Però el que mou els interessos, l'activitat política i les decisions actuals, jo no crec que sigui la religió en absolut.
Jo crec
que pugui unir la religió a un poble, sí. Però
jo crec que té que veure molt. No ara, sempre.
La fe,
sempre.
La fe,
mueve muntanyes,
definitiva. Molt bé, mueve muntanyes. O les fa tremolar. Entonces,
és una manera de manejar-les.
És que les cruzades... era també el mateix. Sí. Era una excusa de la fe, del cristianisme contra els moros, contra els àrabs, o dir-ho com vulguis, perquè avui en dia te poden denunciar per qualsevol... Quan més estudio el dret de l'odi, més me dono compte que me poden denunciar qualsevol dia per dir una cosa d'una manera o d'una altra. Però en qualsevol dels casos, si centrem en això, jo crec que ha sigut una excusa de la fe, perquè una persona que té fe, siga àrabe o siga cristià, no fa les matances que varen fer estos. Estos van matar, però a cuerpo descubierto. Estos van entrar, però van entrar d'una manera que jo pensava que el Mossad, que és el Servei d'Intel·ligència Israelí, que és el més important, el més sofisticat, el més del món, i els van donar pel sac. És que els van entrar per dalt, per baix i per tots els costats.
I el sentiment religiós aquí no estava.
I aquí el sentiment religiós
no
està.
No, en absolut.
I ojo, i matar conforme va sortir per la televisió un d'estos tarats, anem a dir-ho així, pim, pam, i agarren després a la dona, se l'enduen en el cotxe. Pa què? Perquè després la carreguen de dinamita a dins, fiquen una bomba de moviment, i entonces quan els israelis veneren molt el cos, i entonces quan van a buscar el cos, a la mínima que menegen aquest cos, com està carregat de dinamita i porta una espoleta a dins, rebenta i mata gent. Perdoneu que siga tan bruto en aquestes coses, però és així, és així.
Bueno, realment, això no són motivacions religioses.
Però això no
són motivacions econòmiques.
No
són mocions de terra. Són motivacions religioses. A mi no me lleva una idea d'això. La motivació religiosa és fundamental per entendre aquest problema.
Jo, Toni, sempre he defensat que qualsevol religió és bona i que porta a la persona que faci el bé.
Marita, no parlo ni bona ni roïna, estic parlant de motivacions religioses.
Quina motivació religiosa?
Però que qualsevol religió
el matar, el degollar a xiquets com si foren terneros d'estos en lo dia d'ells.
Cap religió dirà que mates.
Són fets que s'han donat. però les raïls de per què del conflicte
és una excusa,
és una,
no és una excusa.
No hi ha religió que digui que hi ha que robar, matar i fer aquestes
barbaritats. Però més que religió, no, però fix, Marita, per exemple, això és religiós fins a cert punt, perquè si, per exemple, fiquem pel cas que la comunitat jueva hagués anat a Madagascar, que sigués despoblada, i allí visquessin els israelians, ningú atacaria als israelians perquè estan a Madagascar i no estan ocupant cap puesto que vivia algú, i seria igual de religió actualment que d'una manera que l'altra. Vull dir, que a banda del fet religiós, que és un plus, el motiu és de territori. És el que dic. Vull dir, no hi ha confrontació entre àrabs i israelians per tema religiós,
no,
és per territori, perquè de fet, si recordem,
a l'edat mitjana, el llibre del Mèdico, escoltem,
el llibre del Mèdico tan famós està, els jueus podien anar dins dels països musulmans i es podien moure lliurement. En canvi, els cristians no podien anar pel món jueu. De fet, per això, el que eren els musulmans i els jueus convivien. Convivien. I quan van fotre fora als jueus, allò no se van anar, no? Vull dir, els safardins els van enviar tots, vull dir, això no ho oblidem, i tota la repercussió econòmica que va haver de capitals, i després els moriscos, que també els van enviar fora, i tot el que havia de professionals de moriscos, no? Totes les expulsions que van haver, i llavors els musulmans i jueus sempre s'havien portat bé, i el problema va venir a partir del problema de Palestina, si no, no hi hauria aquest problema, aquest sentiment antisemita o antijueu per ser per religió, no?
Torno a dir, el religiós prima és un factor molt important. Perquè,
el que dius tu,
per què no se'n van anar a Madagascar, que va ser una de les probabilitats? Perquè la pàtria religiosa, per qüestions religioses, sí. A veure, Israel és un desert, és un erial, no val per res, ni estratègicament ni per res. És una qüestió religiosa, perquè Jerusalem és, diuen els judeus, que és la seva pàtria que li ha donat Déu. No li ha donat ni la ONU, ni els romans, ni
això,
li va donar Déu. I per això, el sentiment religiós, torna a dir, és fonamental per entendre esta este problema. Per què els musulmans ataquen? Perquè se van fer profanacions a la iglesia, a la mesquita de la roca que està dalt del temple de l'antic temple. Sí. Vull dir, les motivacions religioses són fonamentals per entendre aquest problema.
Però és un plus, estic d'acord, no, però és un plus. Jo no nego que hi hagi sentiment religiós.
Clar que n'hi ha.
Però és un plus a més d'això. Sí. Jo penso que només per religió no ho seria, però és un plus afegit.
Una excusa.
No, no és una excusa, no, és algo que se suma al fet territorial. Vull dir que jo trobo que això és una cosa molt important a valorar i tenir en compte.
Sí, però el que diu Toni té raó. L'any 48, quan van a mullar allí, els judeus, que a veure, en definitiva, eren els judeus que van treure els camps de concentració? Eren els judeus que van tindre que fugir de tota Europa perquè estaven rebuscats pels nazis? Entonces, al final, els van a replegar en quatre barcos i els van ficar allí. Allí on els van ficar era un lloc que, efectivament, tenia una raó religiosa.
No els van ficar. Van anar ells contra viento i marea. Hi ha una pel·lícula molt bona, sí, que diu Exodus, que ells es comporta molt bé,
correcte.
Que Inglaterra no volia controlar-lo. Deien, vamos a Roma y a por todo.
Sí,
diga lo que diuen, anem cavallà. Sí, va haver immigració per terra, per mar, fotent-se mils i mils de barcos, i ara ven. Per què? Perquè era la terra prometuda.
Sí, però era per
la judeu.
Que no volia ni Déu.
Religiosa.
Que era una terra que no volia ni Déu.
No, però certament...
Perquè no tenia... Perdó, és que no tenia ni regadiu. Ni tenia
cap tipus de plantació.
No tenia res. I els judeus, dins de la seva intel·ligència, que la tenen, han modificat eixe territori i l'ha convertit. Doncs... en aigua que ve de no sé a on la passen.
Les creuades, tu penses que no tenien un sentiment religiós allí?
Sí.
Per què se'n van fer les creuades? Per conquistar el sepulcro, no sé, senyor, la terra sagrada. Ahí no se treia res, ni qüestió estratègica, ni havia matèries primers, ni havia res, era qüestió religiosa.
No, però escolta, certament, com deia abans Toni, l'èxode després de la Segona Guerra Mundial, els anglesos van mirar de parar-ho i no van van poder parar-ho, no, no, no. Perquè els anglesos tenien que fer un encaje de bolillos, però també tenien pau als àrabs, perquè els àrabs no volien aquí
immigració. L'imperi otomano, vull dir, l'imperi otomano, entonces era molt important.
Bueno, se va desfer l'any 18 l'imperi otomano, gràcies, si pues recordem la figura de Lawrence d'Aràbia, va ficar tots els països que n'hi ha ara, que l'imperi otomano arribava, bueno, Egipte era part de l'imperi otomano, tot era imperi otomano. Lawrence d'Aràbia, en el seu viatge per aquella zona, va fer aixecar els caudils contra el centralisme turc, no? I les va prometre que després de la guerra cadascú tindria el seu país, i el que van aconseguir era un protectorat anglès traicionant el pensament de Lawrence d'Aràbia, que després ja en les guerres i tot se va formar els països Síria, Líbano, tot se va formar molt després, i el conflicte no resolt de Palestina en tota la immigració que va haver àrab, pues d'aquells polvos tenim estos lodos, no? I això que encara durarà molt. Vull dir que és un problema històric molt gran, i sí, Toni, realment és molt... Això té el seu vertent religiós, evidentment, igual que les creuades també tenien la seva vertent religiosa, però... de Santo Sepulcro, que ja de pas s'hi podien comerciar, però evidentment. Però que també quan parlem, i no vull canviar el tema, és quan els espanyols o europeus anaven a Amèrica, anaven a cristianitzar o anaven a colonitzar i trobar or. Pues cristianitzar, sí que cristianitzaven, però els interessava més el tema de l'or que no, que no convertir...
Sí, però és que allí no n'hi ha ni or, ni aigua, no ha res, ni hi ha res. Res. Però res, absolutament res, és un desert.
El desert del Nevé...
Aquí a Espanya, sí. La ciutat per antonomàcia, que era més jueva, era Toledo. Sí, i quan els van expulsar, diu que van marxar obligats, però en l'esperança de que tornarien a Toledo. I moltes famílies diu que conserven la clau de la casa que tenien a Toledo.
Però fixa't, però a Toledo hi havia una convivència entre cristians i jueus.
Sí, diuen, jo no ho sé.
Cert, però de fet però escolta, això és molt important, jueus... Marita. Però això era més a Espanya, perquè el que era dels països europeus, i era un apunt històric important, a 1212 va haver la batalla de les Navas de Tolosa, que va obrir la Sierra Nevada, tot allò que va a Andalusia. Sí. Pues molts de cruzados europeus, o creuats europeus, que van arribar, que la va ser a Toledo, al vore la convivència entre els cristians i els jueus, van tornar-se al seu país perquè allò no van acceptar.
Però hi ha molts historiadors que qüestionen el tema de la convivència.
Bueno,
que se n'ha fet, jo no ho sé perquè no vaig viure en aquella època.
Bueno, la convivència, però, mira, la convivència ja, avui en dia...
Que van rotular de que hi havia convivència, centremos, però que els problemes estaven abajo.
Centremos si s'acaba el temps. El dia d'avui, convivència, a veure, no sé quants estan entrant cada dia a Canàries. Cada dia, però cada dia.
Però no són els jueus, home.
No, però és igual, canvio de color. És que canvio de color, però és que cada dia està entrant gent. Vale. Quina convivència
tenia d'allí. Pensava que havies dit per no canviar.
No, és per canviar una miqueta.
No, jo ho he entès al revés. No, ja que dius per no canviar.
Però sí que me preocupa que tots els que estan entrant de manera il·legal en Canàries, més pot o més tard los porten a la península i ara estan demanant ajuda i solidaritat de les comunitats per anar agarrant a gent que entre de manera i xiquets.
Però què fas, Alejandro? Què fas en esta gent?
Però, pues no ho sé, pues vigilem.
Pues vols que t'ho digui una mica?
Si no fem res...
Escolta'm, aquesta gent jove que pot arribar a vindre a Espanya i poden treballar i poden pagar. Si tenen un però qui pagarà la pensió dels teus fills?
Bueno,
la teua, qui la pagarà?
De moment li pagaré jo. La seguretat social, l'educació, el més segur és que li donen una vivenda i una persona gran a lo millor en Espanya no li poden donar, i no me fico...
No entro, però no estic amb tu.
Però sabeu que aquestes frases existeixen, només falta que...
Sí, existeixen, perquè hi ha molta fòbia.
Quasi la meitat de la població de determinades illes d'allí de Canàries, les bonites, que la meitat siga ja estrangera. I damunt los tenen allí...
Estrangers alemans o de Gàmbia, perquè tots són estrangers.
Sí, tots són de fora.
Ara, si hi ha estrangers de primera o de segona, també ho han de saber, això.
A veure, que té que ser desagradable, que no venen... A veure, venen perquè tenen que vindre.
Espanya, Alejandro, és la nació d'Europa...
Medusa o Pedusa, com se diu?
Lampedusa.
Vale, doncs ara s'està convertint en Espanya, alguna de les illes, en això. Entonces, no ho sé, xiquets, però fem un algo.
Espanya és una de les nacions europees, o la que més, que té l'índex de natalitat més baix.
Sí, totalment vale. D'acord, sí, sí.
La piràmide sí. Poblacional totalment invertida.
Correcte, correcte. A tota Europa.
Totalment. Entonces, sí, a veure, sí. No pensem en el pan para hoy, hambre para mañana. Que a lo millor el pensar, tirem-los fora, és pan para hoy. Bueno, pues però no serà hambre... A lo millor no tindrem l'hambre.
Donem millors condicions als nostres fills. Jo tinc dos fills i ho tenim cada vegada més difícil poder,
però és que
poder,
tu tens
poder
dos
comprar
fills.
Una casa.
Tu tens dos fills, però és
poder
que...
Poder tindre un suport
Alejandro,
bancari.
Jo tinc molts coneguts fills d'amics que de hijos ni hablar, o perquè no volen compromisos, a lo millor, o perquè tenen moltes dificultats per
muntar un negoci.
Pel treball, no. Dones que si queden en estat les tiren fora.
Mira, els països africans, el problema que han tingut...
I tenen un gos, tenen un gos i no tenen un fill.
Mira, Marita, els països africans han sigut colonitzats i explotats, recordem, el Congo belga, que era propietat de Leopoldo I, que no era ni de Bèlgica, era del rei.
Ja m'ho està dient.
Llavors, molt de problema que ha tingut Àfrica ha sigut fronteres artificials que van marcar els europeus.
Tiralínies.
Clar, línies rectes que separaven o juntaven tribus que,
bueno,
que no
tenien bueno, anem, continuem el pròxim dimecres i no les gràcies per vindre.
A veure què passa en una setmana.
A veure què passa
en una
setmana.
Poden passar moltes coses.
Sí, i passaran.
Mos veiem, senyors. Gràcies. Vinga, per tot.
Vale. Adéu, bon dia, bona tarda. Toing, dick, 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 toing, dick